ladies and gentlemen, the beat goes on.
KHJ Los Angeles.
3:31 in Los Angeles. This is the real Don Steve.
I know that it's time. I'm yours, saying it.
Benvinguts al tercer i últim Summer Edition d'aquest estiu, aquesta temporada, i volíem posar punt i final amb una pel·lícula impactant, una pel·lícula que ens hagués agradat, una pel·lícula que s'ho mereixés. I l'escollida ha estat, com no, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, acabada d'estrenar i amb moltes ganes de parlar d'aquesta pel·lícula. I amb això tancarem el Summer Edition aquest estiu fins al proper mes de setembre amb la nova temporada del programa. Ens acompanyen avui dos col·laboradors que ara ràpidament us presentaré. No farem un preàmbul massa llarg perquè la veritat és que tenim moltes ganes de parlar de la pel·lícula, i el que sí que us diré és on podeu escoltar aquest programa, que òbviament és només en format podcast. Per tant, heu d'anar als nostres canals de podcast d'iVoox i d'Apple Podcast i ens busqueu com a Ningú No És Perfecte, i podeu aprofitar per subscriure-us i escoltar la resta de programes, tant del Summer Edition com de la temporada regular d'hivern del Ningú No És Perfecte, que al llarg d'aquesta temporada hem fet programes molt interessants i que els podeu descobrir tant a aquest canal de podcast com a través de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, on trobareu totes les maneres per escoltar el Ningú No És Perfecte i els programes que hem fet aquest estiu i a l'hivern. Presentant i dirigint en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. Ja ho he dit, pocs preàmbuls, moltes ganes de parlar de la nova pel·lícula de Quentin Tarantino. Ens hi posem ja!
Bring a little lovin', baby. Get it out of that pantry. Bring a little lovin' with your cupcakes. 3:34 at KHJ and the Real Don Steele Show. Suck it up.
An August night and the leaves hanging down and the grass on the ground smelling sweet. And the sound of that good gospel beat. Sits a ragged tent where there ain't no trees, and that gospel group.
I com ja hem dit a la presentació, comencem ja aquest tercer Summer Edition, i avui ens acompanya, com no podia ser de cap altra manera, parlant de Quentin Tarantino, en Jacint Casademont. Què tal, Jacint?
Hola, amics, què tal? Molt bé, molt bé. Content d'haver vist per fi, després de 2 anys, esperant la nova pel·lícula, la novena pel·lícula, la penúltima pel·lícula de Quentin Tarantino.
Bé, 2 anys que han estat 4, no? Perquè Los Odiosos 8 és del 2015.
Sí, doncs clar, no sabia de què aniria la nova, i fa 2 anys més o menys ja es va dir oficialment de què aniria.
Després, cap a la part final, abordarem el futur de Quentin Tarantino i què ens espera a partir d'aquí, que tot és molt incert. I també ens acompanya la Marta Sanz. Marta, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. La veritat és que m'ha agradat molt.
Escolta, que encara no t'he preguntat l'opinió.
Jo ja anava directa.
Tu ja, zasca.
Sí, és no. Que estic sobrepassada amb totes les referències que hi ha en aquesta pel·lícula. Però bé...
Encara no hem dit el títol de la pel·lícula.
No. Tothom el sap. No es dirà la novena pel·lícula de Quentin Tarantino.
No, però...
Home, es podria dir.
I si han apretat el podcast, per nassos han tingut que veure de què anava el podcast.
Sí, sí. Això és veritat.
I que hi hauran spoilers?
Home, i tant, aquí spoilers a dojo, perquè és que si no sé què estem fent, no sé com omplirem aquí tota l'estona sense spoilers. És amb spoilers, ja ho sabeu, i parlarem d'Érase una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, que res, s'acaba d'estrenar, com aquell que diu, i que ens hem posat a gravar l'endemà d'haver-la vist. Va, comencem així unes impressions ràpides, ja que disparaves tu. Marta, què t'ha semblat la pel·lícula?
La pel·lícula, diré una obvietat, és llarga. O sigui, prepareu-vos, i passa molt bé. És una pel·lícula de personatges, a mi m'agrada molt, que no passi gairebé res com a acció, sí que hi ha un moment violent, Tarantino, que m'encanta, però a mi m'agrada molt, i tota la regressió a aquella època, dels finals dels 60, moviment hippie, m'agrada molt, i totes les referències, que te va explotant al cap a moments. Però jo anava a gaudir-la, la veritat, i veure en Brad Pitt i en Leonardo DiCaprio fent parella, no sé, a mi m'agrada molt.
Jacint?
Doncs bé, jo la primera impressió en sortir al cinema crec que va ser una mica de decepció, perquè m'esperava una cosa bastant diferent. M'he trobat un nou Jackie Brown, que m'agrada Jackie Brown, o sigui, potser és de les meves preferides de Tarantino, i jo m'esperava un Inglourious Basterds. M'esperava més una pel·lícula juganera. I no, és una pel·lícula quasi intimista, i que m'ha deixat descol·locat. Encara avui estic donant-hi voltes, què m'ha agradat, què no m'ha agradat, perquè si ho miro en perspectiva m'ha agradat tot, però alhora trobo que em falten algunes coses, com l'èpica i coses d'aquestes. No és la millor pel·lícula de Tarantino, segons el meu parer, però sí que són les millors pel·lícules de l'any, quasi sens dubte.
Ara parlarem de quina considereu la millor de Tarantino.
Però ja has arribat a dir, en Tarantino, aquesta no és la teva millor pel·lícula, Quentin?
No. Per mi no és la millor de Tarantino.
No, per mi no, perquè per mi la millor, el problema, entre cometes, és que la millor pel·lícula la va fer al principi de la seva carrera, que jo crec que és Pulp Fiction. I a partir d'aquí, doncs, ha anat fent altres coses, totes molt bones. És a dir, Tarantino per mi té una mitja de 9, i aleshores doncs, estem sempre jugant entre el 9 i el 10. Vull dir que aquesta és la lliga que juga Quentin Tarantino, no? I quan arrufem el nas és perquè ha fet un 9 i no ha fet un 10. Però clar, el 10, diguéssim, que, o l'11 és Pulp Fiction, i que és molt complicat que arribi a fer una pel·lícula d'aquell nivell.
Jo crec...
És que quants actors actuals hi ha que puguin dir que les seves pel·lícules, la més dolenta, és superbona? És que actualment, potser, per la gent que li agrada Nolan... I poc més?
Jo el que crec és que potser l'audiència s'esperava un tipus de pel·lícula i no ha estat. I, de fet, no sé què induïa a pensar que seria un Pulp Fiction o un Inglourious Basterds, perquè el tràiler tampoc ho donava a entendre.
Home, ell va dir que era la seva pel·lícula més Pulp Fiction. I ho va dir el mateix Tarantino.
Deu ser pels diàlegs. Deu ser
no,
per...
perquè els diàlegs no tenen per mi res a veure els diàlegs de Pulp Fiction amb aquests. Amb els de Pulp Fiction eren diàlegs que servien per jugar i en aquests serveixen molt per construcció de personatges, cosa que normalment Tarantino combinava molt amb les seccions dels personatges, i aquí, en canvi, ha optat més per diàlegs molt descriptius més que per jugar amb les seccions físiques dels personatges. Per mi és un dels grans problemes que li he trobat, que aquí els diàlegs són diferents altres pel·lícules de Tarantino.
Clar, aquí potser el que pot influir en la valoració de la pel·lícula és amb les expectatives i el tipus de pel·lícules que esperaves. Jo, sincerament, no esperava res en concret. És a dir, vaig anar sense esperar ni, com dius tu, un Malditos Bastardos o un Pulp Fiction. És a dir, jo m'assento, vaig a veure Tarantino, que fa molts registres diferents, i a veure què en trobo. I he de dir que jo la trobo, la pel·lícula és una obra mestra, és a dir, a mi m'ha agradat moltíssim. Estic d'acord, que no és la seva millor pel·lícula, però això ja crec que respon més potser a gustos personals que a altra cosa, perquè la pel·lícula és tècnicament impecable, és a dir, és impossible fer-la millor. Que t'ompli una pel·lícula en què pràcticament no passa res i tot són introspecció de personatges, i que tu puguis entendre com són i per què actuen i fan el que fan aquests personatges durant 2 hores 40 i que se't faci curta, jo digueu-me algú que sigui capaç de fer-ho perquè no conec a ningú. Clar que també tens dos actorassos que t'atrapen en tot moment. Tarantino sabia el que feia i sabia perfectament qui tenia que contractar perquè això funcionés. No sé, a mi la pel·lícula m'ha encantat. És a dir, no és que... no em sentireu dir-li una pega, perquè és que no n'hi he trobat cap. Ara, una cosa que he de dir és que Tarantino em trolejava constantment. És a dir, tot allò que, veient la pel·lícula, jo esperava, Tarantino no m'ho donava. I fins i tot al final, que dius, això acabarà així, fins i tot en aquell moment, doncs em destrossa, perquè et fa un Malditos Bastardos que dic, mira, jo em passo la història pel folre i faig la pel·lícula que a mi em dona la gana perquè això és ficció. Això no és una història real, tot i que està inspirada en elements reals, no? I ho porta al límit, en l'extrem, amb... I ara, si no heu vist la pel·lícula, sí que és recomanable que traieu el podcast. Que Sharon Tate no mori, no? És totalment inesperat i sorpresiu, i en aquell moment em vaig quedar amb la boca oberta i no sabia exactament què pensar. Això ho va fer Inglourious Basterds, eh? Recordo que ja també... Però no m'ho esperaven aquí, la veritat és que no m'ho esperava per res.
Jo sí, la veritat és que això m'esperava aquest final, eh? Això ho tenia bastant clar i jo tenia l'esperança de que Bruce Lee apareixés a la part final, per repartir.
Se'l veu poc, eh, Jacint? Jo l'he trobat a faltar més.
Sí,
l'actor, que per cert és clavadíssim a Bruce Lee. Clar, és que quan el veig amb el Kato, penso que es diu aquesta jaqueta que portava sí. Bruce Lee...
Bueno, Kato era el personatge que feia la sèrie de Green Hornet, que és la que...
Amb la jaqueta Kato, uh-huh. No? Que portava. Doncs clar, jo tenia aquella... Però ja feia molt de temps que no veia cap pel·lícula de Bruce Lee. I clar... va morir molt jove i veure'l com recreat, sense cap tècnica estranya, sinó amb un actor que se li assembla, perquè també es tracta d'això la pel·lícula, dels dobles, no? I de tot el que els dobles han viscut o viuen a Hollywood. I clar, veure en Bruce Lee amb el personatge de Brad Pitt, que és un paio superamericà, no? D'Amèrica Profunda, un veterà de guerra, a més surt el... Bueno, que surten tants de temes. Suposadament ha mort la seva dona, no? També masclisme.
Suposadament, jo diria que no.
Bé,
que ha mort
la seva dona que... Bé, no? I, que és un paio aparentment tranquil, però que està ple de ràbia i de violència, i guanya en Bruce Lee. No em va agradar, veus? Si pogués dir alguna cosa, és que aquella
què
escena...
Dius?
Ai, no sé, a mi m'hagués agradat que en Bruce Lee l'hagués...
Home, està bé
que, terra.
Per part de Tarantino, com a fan de Bruce Lee, que el faci sucumbir davant la fúria nord-americana.
Clar,
no?
és que és el blanc americà prototipus, que detesta els hip... Bueno, ell no ho diu clarament. És un personatge que m'agrada la seva visió del món. Deixa que la realitat vagi fluint, no? I ell s'adapta a tots els canvis. A banda que és un guarro. Però bé, surt molta marranada en aquesta pel·li, també. Molta brutícia, eh?
Jo tinc una pregunta per vosaltres. Vosaltres de què penseu que tracta la pel·lícula?
Dels personatges.
Home, jo... No? Penso que tracta sobretot, o sigui, primer de reflectir una època i un moment concret de Hollywood, però si me demanes un argument, una sinopsis, evidentment tracta d'un actor decadent en el final de la seva carrera després de no haver tingut mai un principi d'una carrera, no? Perquè ara en parlarem una mica, personatge aquest de Rick Dalton, en què està inspirat, no? Però intenta, doncs, reflectir aquest estat anímic, no? D'aquest actor que no se'n surt i que la seva carrera s'acaba i que intenta fer coses per salvar-la, però és que ja no hi ha res a fer, per més bon actor que hagi estat en el passat, no?
És que a mi em sobta molt que molta gent està dient va, és que és un retrat sobre els actors a Hollywood i la vida a Hollywood
no.
I el cinema.
No.
I dic, hòstia, si surt més coses a televisió que no pas a cinema. Cinema surt d'un cinema i talls de pel·lícules. Però no surt ni un rodatge a cinema, si us fixeu. Tot és televisió, televisió sí. Televisió.
Perquè te l'està enganxant en el moment baix. O sigui, era un actor sí. De televisió que va voler fer el salt al cinema, que va fer un parell de pel·lícules d'èxit, però que no va fer res més... i que ha tornat a la televisió doncs, fent papers de secundari dolent, no?
De brivall. De fet, en una entrevista que he estat escoltant, només he pogut fer fins a la meitat, perquè no he pogut continuar més, el propi Tarantino ho diu, que és que ell feia anys que ja rumiava amb aquests personatges, que ja els hi té una estima. I, clar, quan us he sentit dir que no és la seva millor pel·lícula, jo crec que ell... emocionalment se'ls estima molt, aquests personatges, perquè els ha fet molta investigació, va voler pensar com encarava aquesta pel·lícula ell mateix i quina història volia explicar. I a partir dels personatges i de construir-los és com ha sortit la seva història. De fet, a més, és molt meticulós en Tarantino perquè recrea als finals dels 60 l'atmosfera, els ambients, tot l'atrezzo, no? La fotografia... Tot per ella ha d'estar perfecte i va viure a Los Angeles per poder-ho fer. O sigui que, clar, li posa tant de, no sé, tant de treball, tant de carinyo al final amb aquests personatges, que ell ho diu, que és una pel·lícula de personatges i tot el que ell estima, a veure, els westerns, no?
Tarantino, com fa una pel·lícula, s'hi deixa la vida, és a dir, són les 24 hores.
Vull dir que jo diria que és una pel·lícula, això, intimista de personatges i que a banda reflecteix coses que passen a l'època, des de la guerra del Vietnam, a la decadència de les sèries de western o el western en si, la decadència del blanc i negre, el sorgiment d'altres tipus d'oci televisiu, com el Batman, o no sé, moltes coses, no? I a banda hi ha aquesta... Jo crec que aquest element que plana tota la pel·lícula, per mi, que em posava més neguitosa, era quan sortiria en Charles Manson. I a mi això em posava tensa tota la pel·lícula.
És la gran trolejada, perquè en Charles Manson quants segons s'apareix? 10? 20 segons?
Sí.
Per
I,
cert...
I de dia. Vull dir que, sí. Clar, dius, què passarà aquí? No?
Per cert, una cosa que he descobert avui, l'actor que fa Charles Manson, Damon Harriman, és el mateix actor que la interpreta la segona temporada de Mindhunter, que s'estrena avui a Netflix, aquest divendres. Vull dir que és espectacular. No sé si s'han posat d'acord amb el càsting o què, no? Perquè, clar, o Tarantino va dir, busqueu-me un. Ah, mira, aquest està fent, està fent el paper a Mindhunter. Ah, doncs porteu-lo cap aquí, no? Jo crec que devia ser una cosa més de no fer càsting i anar a buscar aquí... no sé, el més proper que tenia a mà, no? O sigui, tindríem aquest univers Tarantino Mindhunter, no? Junt.
I penseu que aquest paio, en menys d'un any, haurà treballat en Tarantino i Fincher. O sigui, qui ho pot dir, això?
No,
bueno,
no.
Brapi. Però la resta no poden dir.
Sí, sí.
Hi ha una cosa que volia apuntar. El que ha dit la Marta és cert, i a més Tarantino no volia fer una pel·lícula, això. En realitat tenia que ser una novel·la. I va escriure, em sembla que eren 2-3 capítols, que arribava fins al moment en què el protagonista, en Dick, es trobava amb l'Al Pacino, amb el personatge de l'Al Pacino. I a partir d'aquí va ser quan va dir no, vull fer una pel·lícula. Però en principi era una novel·la.
Clar, perquè tu, és el que comentaves, no? Una de les grans trolejades de la pel·lícula és la figura de Charles Manson, i quan tu el veus aparèixer, no? Que sembla que s'equivoqui, que llavors veus que realment té un pla per anar en aquella casa on ara viuen els Polanski, no? I ja està, no el veus més a la pel·lícula, perquè llavors quan el personatge de Brad Pitt va a parar allà on està
la comuna,
la família Manson, la comuna, digue-li secta, escolta'm, tu l'esperes allà, tampoc el veus, i al final tampoc el veus, no? Quan ataquen a la casa. Aleshores, sí que és un personatge que és pràcticament no present a la pel·lícula, tot i que la seva ombra... és molt present a tota la pel·lícula, perquè és que aquesta cosa que tu com a espectador ho estàs esperant i no ho tens.
Aquí hi ha un dels grans problemes, jo crec, per la gent. Jo, gràcies a Déu, vaig ser previngut, i abans d'anar a mirar la pel·lícula em vaig llegir el llibre Helter Skelter, que el recomano per tothom qui li agrada la pel·lícula, la figura de Charles Manson, perquè realment el que ha recreat Tarantino sobre la família de Charles Manson és exactament com va anar. O sigui, Charles Manson va estar moltes vegades fora del ranxo, es passava mitja vida fora del ranxo, anava al ranxo puntualment a controlar la família, a moure fils, però normalment no hi era. I Charles Manson, per suposat, no va anar a Hollywood Drive. O sigui que tot el que diu Tarantino, el propietari del ranxo, que era amic sec, que el tenien embaucat per les dones i tot això, és que és exactament així. Tot el que diu Tarantino a la pel·lícula al voltant d'això és cert, flipant. A mi em va deixar flipant aquest detall.
Bé, perquè és el que fa Tarantino a la pel·lícula, no? Que t'agafa moltes coses reals i el que li convé t'ho canvia, no? És a dir, ara ho porto al meu terreny propi. Per això a vegades et descol·loca cap on anirà, no? La pel·lícula. Però sí que és cert, doncs, aquest personatge de Charles Manson que te l'esperes i que no el tens, no?
És que Bruce Lee, Charles Manson, apareixien al tràiler, la gent es pensava que estaria quasi centrat en aquestes figures, i no. no, amics.
Ho dic més que res perquè també el que tu deies, quan arriben al ranxo Manson, hi havia un senyor gran al cantó del cinema que quan el Brad Pitt comença a donar-li de cops amb un dels que estan allà, no? Quan l'obliga a que li canviï la roda del cotxe, que és un dels moments més meravellosos de la pel·lícula, no? És allò, tu m'has rebentat la roda, no? Què t'agradaria fer? Fotre una pallissa i agafar el que te l'ha rebentat perquè sigui el que te la canvi, no? És un somni total. Aleshores, aquest senyor gran deia, ara sí que sembla una pel·lícula de Tarantino, no? I jo ho he llegit, mirada a veure què deia la gent i tal, i havia llegit que era una pel·lícula que era molt poc Quentin Tarantino. I jo crec que s'equivoquen, perquè associar només a Quentin Tarantino violència crec que és un error. És a dir, ell explica una història, té una manera de narrar, té una manera de dirigir. Per mi és Tarantino des del segon U, la pel·lícula. És a dir, no necessito que dongui d'hòsties i veiem violència extrema durant dues hores. No sempre és així. Concretament, de fet, mai és així, perquè en Tarantino utilitza la violència en moments molt concrets després doncs, d'haver-te preparat abans, no? Perquè la cosa impacti i funcioni.
La violència amb Tarantino sempre és catàrtica, sempre. No apareix a bon principi, perquè si té que ser la resolució amb el síndrome de venjança perquè realment exploti. Si no, no té sentit a les pel·lícules de Tarantino. Sempre té que haver-hi un rerefons, una construcció normalment bastant farragosa perquè acabi explotant.
Sí, sí. Per això t'ho dic, no? Dic, és que no acabo d'entendre, o simplement jo crec que és una mica desconeixement dir que aquesta pel·lícula és molt poc Tarantino. A mi, ja t'ho dic, no sé com ho veus tu.
No, per mi és... clar, és que la gent, molta gent no ha mirat Jackie Brown. I per mi Jackie Brown és una pel·lícula mega Tarantino i on la violència és quasi nul·la. Perquè és construcció de personatges, referències constants...
O Kill Bill Volume 2.
Els plànols... Exacte. Les pel·lícules de Tarantino tenen un tempo especial, uns enquadraments especials, una fotografia molt especial... és que hi ha molt de treball darrere, que la gent no s'hi acaba quedant amb aquestes coses, que jo ho entenc. Ahir vaig estar conversant per Twitter amb un tio que es dedica a fer fotografia en curtmetratges i em deia, és que en aquesta pel·lícula no para d'utilitzar el moviment en L de la càmera. I és cert, aquí Tarantino utilitza aquest moviment que altres vegades l'he utilitzat molt puntualment i en canvi aquí s'hi recrea molt, que imita una mica els primers moviments a les càmeres que van tenir als anys 60, les sèries de televisió, quan van començar a ser una mica... que es podien tenir més mobilitat. O sigui, està molt treballat. La gent es pensa que és un ficar la càmera i prou i Tarantino ha millorat molt dirigint.
No, és absolutament d'acord. Vull dir que... Bé, comentem un dels també moments importants de la pel·lícula, que és pràcticament només començar, que és l'aparició d'Al Pacino, no? I aquest discurs, conversa, que té amb el Rick Dalton, el personatge que protagonitza Leonardo DiCaprio, que és real com la vida mateixa, no? De fet, Quentin Tarantino sembla ser que es va inspirar directament en un actor que es deia Ty Hardin, d'una sèrie de televisió que es deia Bronco, per construir el personatge, perquè va ser un actor que li va passar precisament això, és a dir, que va començar fent sèries de western, va passar al cinema, no va bé, i va acabar fent espaguetis a Itàlia i Almeria, no? És a dir, i a través d'això doncs, ha construït aquest personatge fictici de Rick Dalton. I m'agrada molt el discurs que fa el Pacino, no? Perquè és que és realment així. Si tu ara et vas passejant per sèries de televisió fent de dolent, et passaràs per totes i no sortiràs d'aquí. La teva carrera s'haurà acabat. I quants actors hem vist, sobretot amb el que és la televisió, dels 60 i dels 70 fent de secundaris, de dolent, en un capítol concret d'una sèrie d'aquestes, com les que es feien aleshores, no? Que eren procedimentals.
Sí, sí, és un retrat exacte del que passava. O triomfaves absolutament o t'acabaves arrossegant. I la gran sortida va arribar un moment que era això, era anar a Itàlia a fer espagueti westerns o fer exploits de tot tipus, sobre pel·lícules d'espies, com també surt, etc. Bueno, i aquí a Espanya és un dels grans jocs que va passar, que van venir molts actors simplement a explotar la seva poca fama que li quedava als Estats Units.
Això que jo era fan dels Spaghetti Western, però bé, suposo que és el que posaven per la tele, no hi havia més. I tu em passaves els estius de tardes, no? Els caps de setmana. Que us volia dir que en el ranxo, l'home que fa de... home decrèpit que ha quedat sec, no? Aquesta
Bruce
història,
Dern.
Amb Bruce Dern, que en principi l'havia d'interpretar Bart Reynolds, que tu has dit que el personatge d'en Rick Dalton és una reminiscència o està inspirat en Ty Harding.
Sí.
També he trobat en altres webs especialitzades que diuen que sí, que s'assembla molt per la seva carrera, però que la història entre els dos, entre els personatges de Brad Pitt i Leonardo DiCaprio, és la història de Bart Reynolds amb el seu especialista.
Sí, també pot ser. Sí, sí. Jo crec que Tarantino ha agafat referències de tot i ho ha ajuntat amb una sola cosa. És a dir...
De fet, l'especialista de Bart Reynolds va viure amb ell 12 anys. I feia això, no? Perquè el personatge d'en Cliff, no? El Brad Pitt, li fa feinetes a casa, li cuida la casa... Una mica un guàrdia de seguretat personal, no? I un manetes personal i un doble que també està de capa caiguda, perquè la lia allà on va. I bé, només volia dir que hi ha moltes històries reals, tu que deies, Jacint, que això era real, no? De com va passar el ranxo, Charles Manson, tot això a la família. I també és real que el personatge de Bruce Dern pagava a canvi de deixar viure les dones, heu vist que tenia moltes dones, moltes més dones que homes, doncs era per favors sexuals i les deixava estar en el seu ranxo on havia gravat, havia rodat aquestes sèries, no? de western. Vull dir que sí, sorprèn tota la realitat que desprèn en part d'aquesta pel·lícula. Molt, molt fosca, també, no? Molt anguniosa.
Que recordem que Bart Reynolds tenia que sortir a la pel·lícula, però va morir.
Sí, és que havia de fer d'aquest home, d'en George Spawn, o que es diu, que és aquest productor, aquest director de westerns. Mm.
Clar, han agafat a Bruce Dern, que a més Bruce Dern, apa que no n'havia fet de westerns a aquella època, o sigui que... I ha anat a buscar un autèntic actor que... De fet, no és amb l'únic actor que ho fa a la pel·lícula, perquè també recordem que surt Nicholas Hammond, que era el que feia la sèrie aquella cutre de Spider-Man dels anys 70, aquell Spider-Man que llançava xarxes de pescador. Tothom recordarà alguns memes, sobretot, no?, per internet. Més que la pròpia sèrie, que aquí van veure, van arribar dos pilots o tres en mercat domèstic, no?
És que jo no l'he vist.
No fa falta, és una aberració. Bé, són d'aquelles coses cutres que... Era més cutre fins i tot que el Batman d'Adam West, que ja és dir. Però
tu, el Batman d'Adam West tampoc l'he vist per se, és a dir, perquè això...
Home, doncs aquí sí, aquest sí que te'l recomana.
Sí, ja, però va arribar...
Aquí també, de fet, hi ha referència, no? Perquè, de fet, aquí el personatge del Pacino li diu al Rick Dalton acabaràs fent de dolent a la sèrie de Batman i pam, esplam, i no sé què, no?
I espum.
Sí, sí, és exactament això el que definia la decadència d'una carrera, és acabar fent de dolent a una sèrie de...
De Batman i Robin, va dir més.
Sí, sí. Vull dir que té la seva cosa. Aquí el Nicholas Hammond és el que fa de... Si l'heu reconegut, que potser no, és el que fa de... No sé si és el productor o el director, crec que és productor de la sèrie aquesta de western, que ell fa de dolent, no? Que veiem durant el rodatge de tot el dia.
Que fa de dolent.
Sí, no, fa de dolent, no.
Anava a dir, ostres, el productor que fa de dolent.
No,
és el productor que està entusiasmat, no?, en fer algo diferent, no?
Sí, que li
no?
diu, mira, et posarem un bigoti,
un bigoti,
que no t'assemblis
sí,
a...
Sí, sí, sí.
Aquest.
Sí, sí, sí.
El que s'assembla a Christopher Walken.
Exacte, sí. Correcte, sí. Jo que per un moment vaig pensar, és Christopher Walken?
Bueno, i també trobem un doble de l'Steve McQueen, la casa Playboy, la mansió Playboy, que no podia faltar.
Bueno, el moment aquest...
Sabeu? Sí. Una cosa només. Només veure la font, no me'n recordava que sortia la mansió Playboy, però només veure la font vaig dir, hòstia, la mansió Playboy. Imagina't, només...
Jacint, hi has estat?
No, però jo crec que en vides passades segur.
Jo pensava dir que encara sortirà aquí l'afer Polanski, però no, no. Veig que...
Que hi havia membres de... He estat llegint de Mames... Perquè sonava la música de Mames and the Papas, molt de l'època, i també és... hi ha representació dels membres de Mames and the Papas que eren bé, habituals a... Feien concerts a la mansió, Playboy.
Bé, potser una altra de les inspiracions, però en el sentit contrari que tindria el personatge Rick Dalton, és Clint Eastwood. És a dir, Clint Eastwood va començar també fent westerns en blanc i negre a la televisió, va passar a fer espagueti westerns i a partir d'aquí l'èxit. O sigui, és una carrera totalment oposada a la de Rick Dalton. Per tant, podries agafar Clint Eastwood i què hagués passat si hagués estat un fracàs a la seva carrera.
Jo crec que a Tarantino no li molava, això no l'excitava massa, parlar de l'èxit, al contrari. Uh-huh. Perquè l'escena d'en Rick Dalton sortint després d'aquella trobada en el restaurant amb l'Al Pacino, no?, que és un productor de televisió, i que li diu totes aquelles coses que li està dient a poc, no? És amb els gestos, el to calor a l'espatlla, i tu dius, ui, el que li dirà ara no serà res de bo. I ell ja s'ho va ensumant, i li veus que li comencen a envermellir els ulls i no es pot aguantar més, i ha de sortir i surt fora amb el seu col·lega i doble, i especialista, i ja esclata, no?, en el plor, un paio que fa de dolent en les pel·lícules de l'Oest i plora. O sigui, això no haguéssim vist en una pel·lícula dels anys 60. És l'altra part.
Bueno, i aquella escena també molt tendra, no sé si tendra o no, amb la nena, no?, que es confessa a ell quan està allà, sí, llegint la novel·la.
Amb la Trudy.
I es confessa, clar, veus aquella nena que va bastant crescuda... Per
l'edat
que té...
Diuen que és l'avatar de Jodie Foster. He llegit en diverses pàgines.
Pues podria ser.
Perquè Jodie Foster sabem que és molt i molt intel·ligent. Que s'està llegint, bueno, una biografia de Walt Disney.
Que m'agradaria comentar que ens ho hem deixat. Quan apareix la família amb totes les noies, sabeu qui són totes les noies? Perquè totes són conegudes.
Algunes les vaig...
La... Bueno, d'actrius, vols dir? Sí, l'Helena Dunham, no? És la Gypsy?
La principal, diguéssim, la que controla, és la Dakota Fanning.
Llavors, fantàstica, la Dakota.
Em va semblar reconèixer també la filla de Kevin Smith.
Sí.
Sí.
Harley Quinn.
Quina?
Harley Quinn. Surt d'allà de fons, no té ni diàleg, eh? És una de les noies que surten de fons. I quines més hi ha?
La Maya Hawke.
La filla d'Uma Thurman.
Sí que l'he vist a Stranger Things.
És que, no sé, jo vaig flipar perquè començo a dir, hòstia, aquesta, i aquesta, i aquesta, i joder, macho. No sé, bé, em va sorprendre moltíssim, em vaig quedar com...
Suposo que són les criatures dels actors i actrius amb qui ha treballat en Tarantino al llarg de la vida. No? Allò,
sí,
que té enllaços.
Els fills de la seva quinta.
Exacte. Sí, sí. A mi també m'ho ha semblat, dic, ui, quan vaig veure la Maya Hawke, i alguna més, vaig pensar, fixa't que no haurà fet com un reclam, no?, allò, una festa a casa seva, una barbacoa, i dir, ei, us importaria que els vostres fills i filles,
però si això
vinguessin a la meva pel·lícula?
Però si deuen tenir un grup de WhatsApp, aquesta gent, jo crec que demà Tarantino, rodatge, qui s'apunta, nenes? Jo ho veig així, eh? Jo ho veig pel WhatsApp.
Nenes i nens, suposo.
No, nenes, és la família Manson, gairebé
són
totes
nenes,
noies,
sí.
I cridant-se les noies entre elles, vull dir, jo ho veig així, no sé si va anar així o no, però jo... Quasi que afirmo, si van així.
Que, per cert, he llegit ara fa uns minuts que aquest, el text, sabeu aquest, sí, que va a cavall, eh? Doncs ara, a l'actualitat, que està, no sé si encara està a presó, és un ministre religiós d'aquests que s'han... es fan a través d'internet i fa els seus sermons i té tota una comunitat cristiana.
El personatge real, vols dir, eh?
La persona, uh-huh. Sí, sí. La persona real. Vull dir que s'ha reconvertit en allò que l'obra del diable en una cosa més cristiana, que també hi és el diable, eh?
Llàstima,
però
que no morís esclafat per Brad Pitt, eh?
Sí, perquè la persona és viva i està... sota reixes. Sí, sí. I, bueno, ha trobat el seu camí religiós a través de l'internet.
Mare meva, quina fauna, Hollywood.
Un dels moments, no sé què us va semblar, aquesta recreació o somni que té Brad Pitt de què hagués passat si hagués protagonitzat La gran evasió, eh? Trobo que...
No, Leonardo DiCaprio, vols dir.
Sí, perdó, Leonardo DiCaprio. Sí.
Està bé, m'agrada.
A més, amb efectes especials, perquè, clar, aquí Tarantino doncs, ha hagut de borrar la cara de Steve McQueen per posar-la de DiCaprio. No?
És una mica... Quina ràbia fa Steve McQueen, la pel·lícula, o no?
Bueno, jo el veig... Tampoc el vaig conèixer, però el veig bastant ben recreat. Sobretot quan està allà a l'escena a la piscina, em va fer gràcia i sí que em va recordar a ella.
Perquè que en aquell moment te posen el subtítol amb el nom del personatge real, cosa que no fa en cap altre moment de la pel·lícula, no?
Exacte, sí, sí. Que dius, no cal. En canvi, Bruce Lee, per què no l'hi fiques?
Sí, és curiós.
Perquè ja s'ha de saber qui és. A la sala jo crec que hi havia gent que no sabia qui era. I quan el van sentir que feia aquell... reien. No has de riure. No és gràcia. És que... Es crida, o sigui, no, és així, no, saps allò...
Home, en Tarantino se'n riu bastant del personatge, tot i que el deu estimar molt, se'n riu molt. I, perquè li, aquest que li dona de mis armes són armes... Ai, mis puños són armes mortales. Sí. Dius, sí, tio, ja sabem, si mates, mates.
Bueno, és el que li diu a en Cliff, no? A l'especialista. Sí, sí. Diu, sí, claro, si te cargas a alguien, vas a prisión. Vull dir, clar, és l'únic que... que se'n riu d'ell, de fet, de tota la resta que hi ha allà combregada, no?, de persones que l'estan admirant. Doncs el que he llegit també és que Bruce Lee, el seu primer treball, la primera feina a Hollywood, va ser la pel·lícula que hi participa la Sharon Tate, The Breaking Wedding, no? Es diu aquesta pel·lícula. Sí. O sigui, això és real, és el primer treball que va fer com a entrenador... en lluita cos a cos o així, karateka i tal. Mm-hmm.
Bueno, ell era entrenador personal de molts sectors, sí, de l'Steve McQueen, sí. Per exemple, un fotimer.
Bueno, aquí també surt, fa sortir a Zoe Bell, no? Tarantino.
Sí.
Especialista que sempre surt a les seves pel·lícules.
Surt en aquella...
Davant i darrere.
Surt en aquella
Michael
pel·lícula...
Madsen.
Sí.
Com
sí,
es
sí.
diu aquella pel·lícula que... Ara no sé, que surt ella, no? La Zoe Bell. Això.
Sí, ella té un paper principal, però l'ha fet sortir de secundària algunes vegades i bueno, està com especialista en totes les seves pel·lícules, no?
És la que fa de dona
de Carrasel.
De
Carrasel. Sí. Sí, sí.
Que surt allà dient, posant ordre. M'agrada Michael... molt, aquell moment.
Veure'l de calzonazos en Carrasel, perquè sí. Com la vida fa gràcia.
Home, però sí. Estava una mica pensint, no l'has trobat? Té la cara molt pensida... No sé, jo l'he trobat una mica pensida.
Té una edat, aquest senyor, ja.
Sí.
Que... Sí, sí, no. És... Però està bé, tenir el detall de fer sortir Carrasel.
Però en Sylvester Stallone també té una edat i no està pensit.
Home, li mires la cara i li penja tot, eh?
Bé, per cert, jo... Com... Ara faré aquí un feminazo que... Veure Brad Pitt que es tregui samarreta i camisa per arreglar una antena, això és un regal dels anys 70, no? I dius, vale, sort que estem amb la pel·lícula contextualitzada, però va ser com, vinga, va, supergratuït, no? Aquí dalt, arreglant l'antena, mirant què passa i m'atrec la samarreta.
Aleshores, és que és curiosa la pel·lícula, no? I en aquell moment té el flashback de com va acabar malament amb la gent de la indústria, no? I és veritat que en aquesta pel·lícula, tot i ser bastant lineal, perquè dintre de la trajectòria Tarantino no es caracteritza per fer pel·lícules lineals, sí que de tant en tant t'incorpora algun flashback o alguna escena que està treta fora de context i a vegades te despista una mica, no? Però ràpidament te situes.
Sí, fa molts peus a pàgina en aquesta pel·lícula. Apunta moltes coses amb això, amb un petit flashback que t'ajuda a entendre una mica més la història.
Hmm. Sí, sí, perquè al final, sí, com que comença la pel·lícula amb l'època que està fent el western a la televisió, el personatge de Rick Dalton, i passa al següent plànol que t'està parlant de la decadència, dius, bueno, però què està fent la sèrie encara? No l'està fent? I al principi va costar una mica situar-me, eh? Però llavors ja te vas col·locant a poc, a mesura que van avançant els diàlegs, ja te vas col·locant en quin moment de la carrera i on correspon cada una de les escenes, la línia temporal de la pel·lícula, no?
És que si parem a pensar, en quin moment veiem el personatge de Brad Pitt fent d'especialista?
Cap.
Cap. No té feina d'especialista, i ell és especialista. I
bueno, al principi, quan li fan l'entrevista...
Sí, però no exerceix la feina. Bueno, no li veiem exercir la feina. Fa una mini-entrevista que respon dues frases i s'acabó.
L'únic moment especialista que li veiem és quan puja a arreglar l'antena sense escala, fent saltimbanqui, que dius ole.
Ai, sí. Que aquell doble no s'hi assembla gens, també s'ha de dir.
Sí.
El doble, clar, del doble del doble.
En aquest moment sí. L'escena està posada perquè tu vegis que realment aquest senyor és especialista, perquè és que si no, no ho veus. I clar, llavors quan es troba la samarreta, de fet no és exactament gratuït perquè te vol mostrar totes les cicatrius que té el personatge,
ja.
No?
Aleshores, sí, sí.
Bueno, cicatrius que poden correspondre tant pel seu pas per la guerra...
Com per la presó.
O com per la feina d'especialista que s'hagi
pogut
fer mal. No,
però això no
m'ho
trobit ja.
El què?
Bueno, treballs forçats, tens raó. Ah, sí. Treballs forçats. A Houston, 2 mesos a l'estiu.
Però jo no vaig pensar que fos tant com per la guerra com per fent feina d'especialista, caigudes i diverses cicatrius que s'hagués pogut fer.
Jo vaig pensar que era culpa de la gossa.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
És meravellosa, la gossa, eh? Vull dir, és tota la part final, que ara en parlarem, amb la gossa, trobo que és meravellosa. Vull dir...
Bueno, si no jo ja li feia una altra feina, és a dir, si no tenia feina com a especialista es podia dedicar a ensinistrar gossos, perquè el creu una barbaritat.
És que jo tinc la sensació que era un gos especialista, també.
Sí,
que feia escenes de risc de gossos.
Sí, home, i tant. Però, també ho crec.
Hi ha un moment, o sigui, quan entra a casa seva, que és la furgoneta on viu el personatge de Brad Pitt, treu 2 llaunes, i vaig pensar, dic, una per ell, l'altra pel gos, no? Havia gos a rata,
no,
gos a os rentador, no? A veure, dic, a veure si dirà, mira, la de rata pel gos, la de gos a os rentador per mi.
No, Ignasi, no, home, perquè ja li veus quan la càmera entra, ell entra dins de la rulot, que hi ha un paquet de menjar precuinat de pasta.
Però de la manera que se les està mirant, era per jalar-se-les, bueno, com ja després al final de la pel·lícula sembla que es confirma, eh?
La sí, llepa. Sí, sí, ell en té ganes.
Clar, té curiositat.
Però en aquell... No, però en aquell moment que llepa la llauna de menjar de gos, va col·locat fins a les celles.
Però és perquè li surt el seu jo interior, de, com diuen Jacint, de ganes de tastar-lo, sí
va,
o no, Jacint?
Va d'herba i d'àcid fins a les celles, que pensa que el seu dit és una espasa làser, o sigui...
És que tot aquell moment vaig riure molt, molt, molt.
En fi. Quin en concret?
El d'això, no? Quan torna a passejar la gossa.
Sí, des que torna a passejar el gos, és que vaig estar rient fins i tot quan comença a explotar la violència. O sigui, però ja només el moment d'ell col·locat, és que vaig riure moltíssim, moltíssim.
Bé, va, parlem d'aquesta última escena de la pel·lícula, que és a casa del Rick Dalton, que és quan arriben els assaltants, no? Els que en teoria han d'entrar, perquè de fet es menciona, no?, que han d'entrar a la casa de on viuen els Polanski. De fet, l'antiga casa que vivia tal, que és el que va marxar quan es van mudar els Polanski a la casa, no? Per tant, ja és, t'està manifestant quin és l'objectiu. Aleshores es produeix aquesta troballa accidental, entre cometes, no? Perquè el personatge de Rick Dalton els assent, surt i que esteu aquí passejant amb el cotxe i els hi fot la bronca. També és un gran moment quan resulta que els de la família Manson són fans, no?
Sí. Bueno, clar, és que abans a la televisió tampoc hi havia tants canals. Sempre tothom acabava mirant el mateix i, clar, eren coneguts.
Era mainstream tot abans.
Sí.
A mi m'ha agradat una conversa i, bueno, em va aterrir i fascinar, perquè la conversa del cotxe, just abans que surten, que hi ha la Maya, la Hawkey, i hi ha el personatge Tex, i hi ha dos noies més, i parlen, una de les noies parla de com la televisió els ha criat. I els ha criat, a més, en la violència. I aquesta violència que han après, ficcionada, ara la volen posar en pràctica.
Jo crec que aquell és un discurs de Tarantino per fotre-se'n de gent que,
sí, sí,
que l'ha acusat ell mateix d'això, no? De promoure la violència a través de les seves pel·lícules, i crec que se n'està rient d'aquesta gent. Mira, els que diuen això són uns, com, no sé com ho diu, Brad Pitt, uns hippies imbècils, o no sé com, perquè el tema dels hippies, pobres hippies, com
sí,
queden, eh?
Sí, queden molt mal retratats. Doncs aquell moment vaig pensar, ostres, Tarantino l'has anat colant discretament a tota la pel·lícula. I aquell moment és, a més, amb persones molt joves, que no arriben ni als 18 anys, no? I, clar, penso que avui dia es podia extrapolar igual, no? Amb els videojocs i tota aquesta teoria que hi ha que la gent que juga als videojocs és més violenta i per això surten amb ballestes a matar gent,
no? Però això també s'havia dit
amb
novel·les, no? I encara es diu també per el que diu Tarantino, gent que mira les seves pel·lícules o que li agraden les seves pel·lícules, doncs és... Bé.
Aquell moment m'agrada molt. I... I bé, després arriba el moment que li agrada en Jacint, eh?
A veure, Jacint, què t'agrada d'aquest moment?
Ah, no sé, això, el personatge Brad Pitt col·locat d'àcid amb la relació que té amb la gossa, que intenta fer caure la gossa alhora que està flipant ell mateix, i com quan passa el que passa, que entren els tipus aquests, ell sembla que segueix així ficat d'àcid fins al cul, però en realitat no. I es despega la violència meticulosament, perquè, veus, és que Brad Pitt, el que m'agrada més del seu personatge... és que saps que és invulnerable, perquè quan vas sol al ranxo saps que no li passarà res. Jo tenia la sensació que ho tenia tot controlat sempre.
Però jo patia, no deixava de patir, eh? A mi em va fer patir una mica.
Està ben construït perquè et doni la sensació pues, que tu vius amb Brad Pitt i penses, és que és invulnerable, és que a aquest paio què li poden fer? Res. I no sé, aquí quan explota violència és que va ser, bueno, un desgavell. Jo és que reia molt fort. Jo ho reconec i em sap greu per la gent del cinema, però és que reia molt fort. Perquè, no sé, era la catarsis aquesta que deia abans. Dic, portem tota la pel·lícula que es va fer guanar algú que no acaba de passar i de cop i volta esclata de manera, bueno, exponencial. I m'encanta. El joc amb la llauna, el gos, la italiana boja... els personatges aquells que van de xulillos al principi i acaben sent uns merdes, no sé, tot. I ja quan apareix en DiCaprio amb el lanzallames, bueno, és que van bueno, plorant.
Jo vaig aplaudir a la sala, crec que vaig ser l'únic que vaig aplaudir, perquè és que en aquell moment, bueno, per mi és el moment àlgid de la pel·lícula. Surt amb el llançaflames i crema a la noia que està a la piscina. Vull dir, és...
Que la noia que estava a la piscina ja portava...
Sí, portava
una
guerra...
llauna a la cara, mossegades de gos... En fi, jo però, vaig patir...
Però tu que guardis, que guardis un llançaflames d'una pel·lícula que has fet, que encara funcioni,
això,
que estigui carregat... Vull
això
dir, és...
també passa, no? Els actors i actrius guarden coses fetitxes, no?, dels rodatges.
Sí,
vull
però
dir...
clar, no en llançaflames, i a més que funciona, perquè normalment és a trets, o aquestes coses no funcionen, no són reals, perquè de fet hi ha un moment que la pel·lícula, que llavors ja entens per on anirà, no? No és una escena gratuïta... que és un flaja com veiem durant aquell rodatge com li ensenyaven a fer servir el llançaflames, no?
Que també el Tarantino ha volgut carregar-se els nazis, no? Perquè surt una escena amb el llançaflames
bueno,
i
bueno, aquella escena és Inglourious Basterds total, eh?
Sí.
Sí.
Continua amb els temes que li agraden, així és molt laterals, però te'ls va introduint, no?, amb pinzellades... I, bueno, i el mateix personatge que fa Leonardo DiCaprio, l'actor Rick Dalton, diu, suerte que funcionava, com puguem dir, el tenia al magatzem i ja no sabia si disparava o no disparava. No?
Però sí que és veritat la violència, no?, com la mostra de manera molt, molt brutal, no? Aquí el Brad Pitt potser de les seqüències més violentes que ha fet a la seva vida.
Sí, perquè s'hi recrea absolutament, perquè els cops de cap... Dius, bueno, un, dos, per deixar-lo conscient, però no, va rebentar-li el crani com sigui.
Sí, sí, i tant que rebenta tot, eh? I, però clar, és que fa molta gràcia el que dius tu, no? Que apareix la dona italiana que no
la
coneix l'idioma...
La dona italiana és la dona d'Enric Dalton, a veure, és una actriu italiana.
Clar, no sé si, però clar, és una actriu italiana amb la que s'ha casat, amb la que pràcticament no coneix de res, vull dir que...
Sí.
Bé, divertit,
sí,
divertit.
Sí, perquè la deixa a casa dormir, jo me'n vaig amb el col·lega,
sí,
sopar...
Sí, també ho vaig pensar.
Tal, arriba a casa, es prepara les margarites i en lloc d'anar a veure la dona, me'n vaig a la piscina, a escoltar la ràdio... Boníssim.
Clar, l'amic fotent-se la cigarreta amb àcid, no? Vull dir, és...
Clar. Posant a les 12 de la nit la música a tota castanya... Sí.
Aquí es va despertar ella, en aquell moment.
Va.
Sí, sí.
En fi... I bé, no sé...
Però tota aquesta part final està molt ben treballada, perquè, clar, Tarantino aquí o podia haver destrossat a l'espectador posant la història real o acabar amunt i amb aplaudiments i rialla per part del públic, no? Aleshores, era bueno, un doble camí que podia haver escollit el director. No sé si, Jacint, tu que coneixes potser una mica més, si en algun moment es va arribar a plantejar respectar els fets reals.
Que jo sàpiga, no. I pel que sempre ha deixat entreveure a les entrevistes sobre aquesta pel·lícula, tenia la idea bastant clara al final. Que jo també ho entenc, perquè aquí no ho tenim tan a dins nostre. Però als Estats Units això és com... És la seva història. Com aquí podem tenir l'edat mitja i tot això, allà als Estats Units va l'assassinat de Kennedy i Charles Manson són dos pilars dins de la història dels Estats Units que van canviar la història per sempre més i van trencar la innocència de tot un país. I poder fer justícia, pensem que la pobra Sharon Tate estava de 8 mesos quan la van matar, i la van destripar de dalt a baix. Que es pugui fer justícia, ni que sigui recreant-ho en una pel·lícula, jo crec que ho porten interioritzats tots els americans, d'haver pogut canviar la història.
Mm-hmm. És curiós també en aquell moment, que és ja just al final de la pel·lícula, que s'acaben coneixent els veïns, que jo pensava que seria un moment que arribaria molt abans, no? I queda pel final de la pel·lícula, clar. És que ja arriba un punt que dius, això ja no ho veuré, no? Però, clar, després de que passa el que passa... Jo encara tenia la mosca a l'orella, Dic, ara tornaran uns altres i se'ls carregaran. Però no. Vull dir, quan van aparèixer els crèdits és com... Vaig quedar una mica desubicat, No m'esperava per res, jo, que la pel·lícula acabés així.
Home, que s'acabarien trobant és això. Tots ho sospitàvem. Ah, que seria ben bé a l'últim minut, després que s'emportessin Cliff amb l'ambulància... El que no m'agrada és quan li pregunten, com es diu, en Jay Sebring, si estan tots bé i ell només se'n recorda la seva dona i d'ell mateix. I no parla del seu doble, em va saber què creu. Dic, se l'emporten a ambulància, t'ha salvat la vida i ni te'n recordes d'ell. Però bueno, què hi farem?
Tampoc quan fa la declaració la policia, no... Ell no interpreta que li ha salvat la vida. També interpreta que ell ha tingut el seu paper, com en les pel·lícules,
sí,
i que ha actuat en el moment just i necessari per cremar aquella boja, no? Vull dir que és l'ego dels actors. Aquí l'ego també juga un paper important, i aquesta inestabilitat. D'aquí a aquí estic exultant i sóc el millor, i d'aquí a aquí sóc una... Es parla a si mateix, aquella escena del camarot, m'agrada molt. Es parla en tercera persona, no? Com si ell fos una altra persona i li està dient deja ya la bebida, i el primer que fas és fotre's un...
Però és brillant aquell moment,
aquell
també.
Aquell moment és... que es mira al mirall i que tu el veus a través del mirall, com s'està dient totes aquelles coses, eres una mierda, no vas
clar,
per nada, lo has hecho fatal, no?
Ha oblidat els diàlegs i, clar, és...
Ha oblidat els diàlegs
ser...
després de 8 whiskies la nit d'abans, clar, que qualsevol s'oblida de qualsevol cosa. I és un borratxo, de fet, és que té un problema molt gran amb la beguda. I bé, suposo que això és no és només propi d'Enric Dalton, és propi de molts actors que estan enganxats a diferents drogues, no? I una d'elles és la beguda. Però bé, llavors, a mi aquella escena última que tornen, no?, cap a casa, ell torna d'Itàlia i saben que és l'últim sopar i que s'emborratxaran fins a límits inacabables, no? Doncs és aquella nit que deixa la Francesca a casa, és aquella nit que passa tot, i venen després de no sé quantes begudes que s'han fotut que no, ni s'hi veuen, i encara el tio és capaç de fer servir la trituradora i fer-se margarites i surt amb tota la gerra de la trituradora. O sigui, és la saps allò? L'accés, no? Dius,
és el final de la seva carrera com a actor. Ell ja ha vist, doncs, Itàlia ha arribat fins ha arribat, ha fet els 4 calés que necessitava, no? És com els jugadors que se'n van a jugar, doncs, al Japó o a Aràbia Saudí, ha fet l'últim atracament, entre cometes, i a partir d'aquí vendre's la casa i anar a viure en un altre lloc de rentes, no? i és per això quan ha d'acomiadar el personatge del Brad Pitt, que és un moment dur, eh? Quan li ha de dir que el seu temps junts s'ha acabat, que ja no pot continuar pagant i que s'ha de buscar la vida, no?
Però quina merda li deu pagar per viure en una puta autocaravana?
Ja, és que, clar, no te sí. puedo pagar. Però jo vaig pensar això, però què li estàs pagant?
Però és que és perquè... igual, encara que li... O sigui, de fet, el personatge de Brad Pitt, el temps que pugui passar a la caravana li és absolutament igual. Ell el que vol és passar gran part del temps amb el DiCaprio, no? És el que... Per tant, li és bastant secundari on passi el temps fora de les hores... Per això ell accepta qualsevol feineta que li pugui fer, qualsevol cosa que el porti fora de casa seva, entenc, eh?
Sí, en part és això, que es veu lligat a ell. I és el que ell diu. Ell diu, és que jo vull ser el teu doble, jo vull que treballis per jo ser el teu doble i fer pel·lícules amb tu, que és el que li interessa.
Parlem una mica dels actors que no hem explicat encara. Jacint, a veure, comença. Com veus DiCaprio i Brad Pitt en aquesta pel·lícula?
DiCaprio m'agrada, però llàstima que tingui que sempre recórrer escenes explosives per treure la seva cara més forta actoral, que és el que heu dit, quan està borratxo, quan s'oblida dels diàlegs... Leonardo DiCaprio funciona així, sol estar molt bé en totes les seves pel·lícules, però sempre necessita escenes explosives per acabar de brillar. Que, en canvi, en Brad Pitt no necessita escenes explosives per demostrar que és un actor estupendo de principi a final, per mi.
Jo no estic tan d'acord amb això, eh? Perquè per mi DiCaprio, fins i tot a les escenes més contingudes, trobo que està molt bé. És a dir, clar, ell fa... d'actor a la pròpia pel·lícula, és a dir, o sigui, un actor, a més, que és molt diferent al que és ell, no? I també actuar de la manera, doncs, que és, no?, un actor decadent, que amb prou feina es recorda els diàlegs, no és tan fàcil, eh? I sobretot en aquella escena, quan estan rodant el western, el que ell fa el paper de dolent, que està compartint l'escena amb el Timothy Olyphant, no?, que fa, diguéssim, el gran protagonista, el que... ell havia estat quan feia televisió i veus doncs, l'actor que promet que va cap amunt i el decadent doncs, que va cap avall que és ell. No? Trobo que amb la mirada, amb els gestos i com, fins i tot aquella escena també, el diàleg que comparteix amb la nena, trobo que ho fa molt bé, no? Com la manera en com li explica, li narra la història d'aquestes novel·les barates de western com si fos la gran novel·la americana. Hosti, trobo que ho fa molt bé, a mi m'agrada molt amb aquella escena.
Que no dic que ho faci malament, eh? Que bon actor és de sobres, però dic, llàstima que sempre hem de tirar d'aquesta escena explosiva.
Però jo trobo que...
En Django Desencadenado també passava el mateix. Ho fa molt bé tota la pel·lícula, però sembla que demani explotar. És com Jack Nicholson als bons temps.
Però jo trobo que brilla també en aquestes escenes.
Jo crec que aquí partim de dos prejudicis. Un és que Leonardo DiCaprio encara... el tenim a la ment a Romeo i Julieta. Molta gent el té a la ment amb aquestes pel·lícules.
Jo fa molts anys que no, eh?
Que ha fet que en un plan potser més naïf o digue-li, més romàntic, no? I llavors, quan el van veure al Lobo de Wall Street, ja es mostrava en excés, els excessos, no? I què és el que fa aquí? Que són... com tu dius, Jacint, aquestes escenes explosives que és d'excés, no? Perquè fins i tot quan tus sembla que s'hagi d'ofegar i quan sembla que hagi d'esclatar en algun moment, no? I quan es fa l'escena del camarot parlant-se a través del mirall, que és excel·lent, jo crec que precisament per aquestes escenes és on es veu la qualitat d'intèrpret que és, no? A mi, clar, és un actor que ja m'agrada. Hi ha gent que no li acaba de brillar aquest actor i que troba que no és un actor de primera.
Però això no en tenen ni idea, escolta, així ja t'ho dic.
Sí.
I llavors, és veritat que hi ha aquest prejudici encara, no? I segurament hi ha gent que no ha vist de les seves últimes pel·lícules perquè fa aquests papers d'excés, d'home que no segueix un camí com aquell serè i recte a la vida.
DiCaprio ja brillava a Critters 3. Okay. Vull dir, a partir d'aquí...
on has anat?
A l'origen.
Okay. En fi, què us haig de dir? És de la meva quinta, quasi vam néixer el mateix dia, jo li tinc molt d'apreci des de que va començar. O sigui que a mi m'agrada com a actor des de sempre. I sempre se li havia retret que tenia cara de nen i per fi l'ha deixat de tenir. Què més volem? A veure, o sigui, no sé, és un molt bon actor. I és cert que en aquestes escenes, que a més les fan solitari, pràcticament, doncs aclaparà tota la càmera, no? És que t'omple tot, no? I que, per cert, fa molts primers plans, en Tarantino. Vull dir que
sí,
també
sí.
És per l'actor, suposo, i les actrius ha de ser molt més un repte, no? Quan te fan un primer o primeríssim pla.
Home, aquí DiCaprio va buscar l'Oscar, descaradament.
Bueno, però esclar, és que portem amb DiCaprio...
Sí.
No, que sí, que no ho veig malament, o sigui...
Vols dir que
no
li donarien un Oscar per una pel·li que ha fet Tarantino?
Una pel·li que tracta sobre Hollywood en els Oscars? Vamos.
Però no és amable, no és un personatge amable. És un personatge
Hans
decadent.
Hans Landa, Christopher Waltz, tampoc era amable. Mm.
Però els hi cau bé en Christopher Waltz, d'alguna manera estranya, per algun motiu que no coneixem.
En DiCaprio li deuen molts Oscars.
Sí,
és que li deuen molts, sí. És que és això, és a dir... A més, una pel·lícula de Hollywood d'una època en concret, Hollywood sempre ha sigut molt de mirar-se el Malik, i qualsevol pel·lícula que es miri el Malik que estigui ben feta la premien, per tant a mi em semblaria injust que no s'endugués Oscars importants, però clar, tampoc parlarem dels Oscars perquè és que, en fi, ja fa anys que han deixat de premiar les millors pel·lícules, per tant, a veure, no... Tarantino tampoc ho necessita. Estaria bé que li donguessin, eh? Però ell pot... Tot el que li pot reportar un Òscar a un director, ell no li cal. I tampoc li cal a DiCaprio com a actor, tot i que estaria bé el reconeixement, això sí.
Veus, en canvi, en Brad Pitt sí que se li nota que li suba la polla tot, que ve a passar-s'ho bé. Brad Pitt tinc la sensació que diu, bah, mira, estaré amb en DiCaprio, passaré uns 4 mesos divertits... Ensenyem una mica els músculs per alegrar una mica les nenes i els
nens. I els nois, eh?
I vinc a passar-m'ho bé. Nenes i nens, he dit,
sí,
eh?
Sí, sí.
Que sí, que s'ho ve a passar bé. A més, amb en Tarantino, que es veu que són bastant amics. I la seva actuació és això, super mega calmada, que ja fan el contrapès un amb l'altre. Perquè el moment en què es fot amb el tio que li punxa la roda, allà podria haver fet una explosió i tal, interpretativa, i en Brad Pitt no. En Brad Pitt... Passa el tema, ho fa tot molt contingut, fa cague, perquè te'l mires i fa cague, però no necessita res de tot això. És que m'encanta Brad Pitt.
És que és la primera vegada que coincideixen en una pel·lícula?
Sí.
No havia... És raro, eh? Perquè és que a més tenen una química, tots dos, que és brutal. És a dir, la pel·lícula no deixa de ser una buddy movie, no d'acció, una buddy movie d'una altra, però no deixa de ser dos tios que van junts fent coses durant tota la pel·lícula, no? I, no sé, trobo que hi ha molt bona química i, clar, és que estan estupendos tots dos.
I després el tema Margot Robbie, què en penseu?
Sí, no hem parlat de Margot Robbie.
Sí, ara ho estava pensant també. A mi m'agrada molt ella. M'agrada molt aquesta, que es veu que és un reflex real, no?, d'una Sharon Tate que era, això, meravellosa, feliç, happy, no?, que era innocent... que, bé, s'enamora també molt ràpid, no? Perquè d'en Roman Polanski es casa en un... és un flash, pim-pam. I aquesta... A mi m'ha agradat ella, com ho fa. A més, molt diferent de les coses que ha fet fins ara, o sigui que...
No, a mi també m'ha agradat molt, el que passa és que, això li dono la raó a la gent que ho diu, que no li donen gaire espai on
lluir-se. Això és veritat, sí. Pocs minuts i... els minuts que té, que és en la projecció de la seva pel·lícula, bueno, està compartida, no?, la interpretació.
Home, però jo trobo que està meravellosa quan està allà al cinema i totes les reaccions que té i tot el que fa
sí,
quan...
primers plans, eh?
Sí, està veient la pel·lícula.
Jo penso, ostres, és complicat, eh?
Sí, és que és molt complicat, aquella escena, sí. Simplement reflectir a través de la teva cara com et sents.
Sí.
O sigui, és una escena molt currada, però clar, dius, hòstia, aquesta tia ho fa molt bé, dona-li més minuts.
Sí, el que passa que ella no era al final, bueno, ho veus, ella no era el tema central de la pel·lícula,
sí,
no? Si és un element...
No, però en Tarantino ho ha dit que un dels personatges que ell volia, que investigava, era Sharon Tate.
Sí, que... però ella és més aviat secundària, no, no té un paper sí. principal ni...
Bueno, Roman Polanski és terciari, no?
Perquè... No, absolutament.
Que... Jo pensava, ostres, Roman Polanski, no? I l'únic que... accent que li posen és quan Enric Dalton diu aquí, a casa, al cantó de casa meu, viu un Roman Polanski, tio, el, no? El Roman Polanski, no? I jo aquí, amb la meva carrera, que això surt al principi de la pel·lícula. I a banda d'això, que és veritat que quan va passar tots els assassinats de Charles Manson, en Roman Polanski era fora, era a Gran Bretanya, a Londres, no? Vull dir que això sí, que... Però bé, a mi la Margot Robbie m'està agradant. Jo crec que espero que li floreixin els papers i les feines.
Perquè té moments així petits, però és que són molt bons, no? Com el que agafa l'autoestopista, no? Que dius, que ha d'agafar ella, que és una actriu amb calés i la hippie aquesta.
Perquè té tarannà.
Però saps, amb molt bon rotllo, molt... I l'escena, doncs, quan es dirigeix a les taquilles i com fa... Com ho farà per ser encantadora i demanar que d'entrar gratis quan no necessites entrar gratis. Podies pagar la teva entrada, però ell el que volia era que la reconeguessin. No? Era...
I li costa, eh?
Sí, volia reafirmar-se, clar, el seu somni de ser una actriu coneguda i d'anar on sigui que la puguin conèixer. I aquesta innocència trobo que la sap transmetre molt bé l'actriu.
Sí. Sí. Per cert, el traje que porta en Polanski de color blau és el mateix d'Austin Powers i és el mateix que portava en Django.
Hosti, t'anava a dir, jo aquest vestit l'he vist en algun lloc. És veritat, Austin Powers.
Sí, sí.
No, és...
Que recordem que són amics amb Mike Myers i amb en Tarantino, que d'aquí ve tot.
Ah, doncs li deu haver deixat el vestit, no? I, clar, jo no sé si Polanski alguna vegada s'havia posat algú així, eh?
Hòstia, sí, sí. Et dic jo que sí. Si mires pel·lícules antigues... Ai, pel·lícules antigues, fotos antigues, veuràs que era... Bueno, és un personatge bastant peculiar, Polanski, que algun dia han de fer una pel·lícula perquè... Ahí té la que cortar.
No sé què li haurà semblat aparèixer. Ha dit alguna cosa?
Que jo sàpiga, no s'ha pronunciat. Només ha pronunciat la filla Bruce Lee cagant-se en tot.
Ah, oh, home, jo també ho faria, eh? Per favor.
No m'estranya, també, perquè no m'estranya. Però vaja, no sé, també és una manera de reivindicar el personatge, no? Una mica de sentit de l'humor, penso. Perquè, clar, a veure que també la sèrie aquesta que feia el Green Hornet, doncs, no deixava de ser, perquè, de fet, fins i tot va haver-hi un crossover amb la sèrie de Batman dels 60, no? Que vam veure Bruce Lee en el seu paper, doncs, de Kato en un capítol de la segona temporada... del Batman de Adam West. Vull dir, per tant, allò era el que era. De fet, el mite de Bruce Lee va ser més per les pel·lícules d'arts marcials que va fer posteriorment el que era aquella època, i encara més popular es va fer després de morir, no? I amb tots els imitadors que van haver-hi després, amb el Bruce Lee amb una I, i aquestes històries rares que es va fer per mantenir aquest cinema d'arts marcials que funcionava als 70, no? Novament Tarantino, si no directament fent pel·lícules, inspirant-se en la dècada dels 60-70, la manera de fer cinema durant els 60 i 70, no? Perquè totes les seves pel·lícules, si no ambientades en aquesta època, sí que estan rodades com si fossin d'aleshores, no? Clar, el Tarantino, ara que hi ha la moda dels 80 i molt a recuperar el cinema dels 80, Tarantino el mateix, però ell ho fa amb el cinema de finals dels 60, principis dels 70, no?
Quan roda els talls de pel·lícula que surten DiCaprio i tot això, està exactament filmat com aquella època. És impressionant. I el granulat que li dona a la pel·lícula és que sembla autèntic. És flipant. Jo vaig flipar moltíssim.
Bueno, el treball de fotografia, no sé si en coneixes alguna cosa, Jacint, però bueno, és extraordinari. És un 10, eh? És...
Sí, és en Harrison, no? Com es diu? En Richard... Oh, ara no em sortirà el nom. Bé, és un director de fotografia mega conegut que treballa a Mayday's Inglourious Basterds, si no recordo malament, i ha guanyat, em sembla que són 2 o 3 Oscars, aquest senyor. És un crac, és un crac.
Sí, sí. Bé, ara te l'estava buscant i no el trobava, eh? Però bé. L'ha filmat en 70 mil·límetres, no? També? La pel·lícula?
Ah, hòstia, no ho recordava. Sí que era un format també especialito, però no recordava si era 70 mil·límetres o Panavision o què era, però sí.
O... Sí, potser, no, potser m'equivoco, eh? Perquè ara estic mirant aquí la fitxa i... Bueno, hi ha de tot. Sí que hi ha una versió en 70, però... Bueno, els negatius són en 16, 35 i fins i tot 8.
Bueno, clar, sí.
Sí, per les escenes aquestes més de... Vull dir que Tarantino també continua treballant, innovant en diferents... reciclant formats antics, no?
Sí, bueno, és que d'aquella època, segons ell, s'aprofita tot. O sigui, li agrada tot. Recordem que Tarantino és un expert en el cinema de fantaterror espanyol dels 70 a principis dels 80. O sigui que aquest senyor, aquella època, ho va disfrutar moltíssim. I les seves pel·lícules sempre són això, tenen aquest toc d'aquella època. O sigui, des de Reservoir Dogs fins ara, tot veu d'allà.
Sí, sí, vull dir, és el que tenim, no? I encantats de la vida de que continuï, no? A vegades sí que el trobem a faltar una mica més de que no ens faci pel·lícules tan sovint, no?
Bueno, però és això, amb el que li costa fer una pel·lícula a aquest senyor, pobre home, que si tira anys escrivint el guió ja només, normal. Però, bueno, un senyor que retirarà amb 10 pel·lícules i que més o menys totes són molt bones, és que plegui, que ho deixi, que ja dic que té altres projectes en cap, com serien sèries de televisió, obres de teatre, escriure novel·les, per mi encantat, ja ha fet una feina admirable.
De fet, potser aquesta és la pel·lícula més poètica, podríem dir, de Quentin Tarantino, perquè també sí que es nota a l'hora de... quan roda i veiem el que veiem en pantalla, una certa nostàlgia, melanconia...
S'hi recrea molt, s'hi recrea moltíssim, els plànols estan molt ben pensats... És que ja només les escenes que veiem personatges simplement conduint amb la ràdio, notes que realment sent el que està filmant, perquè hi ha un tall d'en Brad Pitt que potser són 3 minuts de Brad Pitt conduint, que no passa absolutament res, però és preciós, és una postal.
Sí, perquè de fet una cosa que sí que he trobat a la pel·lícula, tot i que repeteixo el que he dit al principi, que a mi se m'han passat les 2 hores volant, 2 hores 40, volant gairebé 3, és que hi ha moltes escenes que si no hi fossin tampoc passaria res. Tu podies haver fet la pel·lícula de 2 hores i tallar 40 minuts de pel·lícula,
sí,
i tampoc passaria res. Però està molt bé veure-les. És a dir, tu dius, tens 5 minuts de Brad Pitt conduint que podries treure i que no passa res, però està tan ben fet que és com... Bueno, no sé, ell s'hi recrea i tu també t'hi recrees mirant-ho, no?
La pel·lícula era en 4 hores en un principi, eh? O sigui que ja ha retallat bastant aquest senyor.
Ja, ja. Clar, perquè deu estar ple d'escenes, que moltes ja estan incloses en aquest metratge, que són intranscendents per allà on vol arribar al final, però que recalquen el que és el propi missatge de la pel·lícula, no?
Sí, perquè l'arribada d'en Brad Pitt, per exemple, ja quan arriba a casa seu després de conduir, que passa pel drive-in i tot això, dius, és que tampoc m'aporta res. O veure com s'asseu per sopar amb la gossa al costat, no m'aporta res. Però sí que t'aporta inconscientment que et situa en una època, et retrata el personatge com viu, no sé, que la seva millor relació és amb en Dick i amb la gossa. No sé, t'explica molt amb coses que no expliquen dret a llei.
No.
Però bueno, és molt Tarantino, això.
Sí, de fet, també un dels moments meravellosos, abans de l'esclat de violència que ja he comentat abans, és quan es posen els dos, el Dalton i el doble, mirant un capítol d'aquesta sèrie FBI, que es veu que sí, que jo no el coneixia, però sí que es veu que va existir, i que es miren el capítol on hi surt el Dalton, no? Bueno, ells dos es posen allà com si fos la final de la Champions. Allò també està molt bé. Al igual que tota...
Sí, a més veiem diferents teles de color i en blanc i negre, depèn del lloc. Això també em va agradar molt.
I depèn de l'època, també, eh? O sigui,
sí,
depèn
sí,
de l'època...
Sí, sí.
Perquè, de fet, bueno, el que és la 13 està molt, molt ben cuidat. De fet, també hi ha un moment de la pel·lícula, que aquí ja em surt la meva vessant de còmic Marvel, que es veu en portades de còmics Marvel de finals dels 60, quan es publicaven alguns westerns també. Per exemple, es veu una portada del còmic de Rawhide Kid, que és un còmic de la Marvel de l'època, protagonitzat per un pistoler, perquè es publicaven còmics. I ell va buscant totes aquestes referències del western d'aquella època, que era el moment que el western, diguéssim, estava a punt d'extingir-se. De fet, en cinema ja pocs westerns es feien i els westerns que tenien doncs, eren ja serials televisius. I el gran western, als anys 60, ja estava en una època de desaparició, no?, de totes les pel·lícules.
Sí, bueno, ja t'ho retrata fent això l'Spaghetti Western, que va ser l'últim sospir.
Sí, sí, però clar, ja veies el Western que estava relegat en televisió i els actors de Western que difícilment o pràcticament era impossible que poguessin fer altra cosa que no fos Western, no? De fet, aquí el personatge de Dalton ho intenta, però no se n'acaba de sortir, tot i que representa que aquesta pel·lícula dels nazis i tal, doncs era una molt bona pel·lícula, no?
Sí, 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 bueno, pel·lícules de nazis també, quin clàssic d'aquella època.
Ah, sí?
És que toca tots els clàssics, perquè després també fa la pel·lícula d'espies, o sigui, és que és els típics gèneres d'aquella època. Uh-huh. Faltava un musical, potser, però la resta em sembla que està tot ocupat.
Uh-huh. Voleu dir alguna cosa més de la pel·lícula abans d'abordar la part final, que seria el futur de Tarantino?
Que, bueno, que la gent, si ha escoltat el programa, suposo que ja t'interessa amb la pel·lícula, però jo també dic que no és una pel·lícula que crec que pugui agradar a tothom. Jo crec que la gent que sigui molt de Tarantino, molt cinèfila, o que pugui gaudir amb petits detalls com és això, les actuacions, la tretza i tot això, pot gaudir, però la gent que va al cine per anar al cine per fer alguna cosa, jo crec que pot ser que s'emporti un tostón per part seva. La resta ho gaudirem molt, però ells pot ser que s'emportin una petita decepció. Que hi ha Brad Pitt i Leonardo DiCaprio, que això cria molt l'atenció a la gent, però que vagin amb cuidado, però que la resta és un festín.
Clar, és que Tarantino té aquesta capacitat de fer pel·lícules no comercials i convertir-les en comercials, no? Perquè, a veure, aquesta pel·lícula, si no tingués aquests actors, si tingués d'altres de desconeguts, probablement no hagués tingut el mateix impacte de taquilla que ha tingut, i fins i tot ara en una època que és complicat una pel·lícula d'aquestes característiques estrenar-la a l'agost, quan a l'agost el que es porta és un altre tipus de cinema, més aviat potser blockbuster, o no estrenar grans títols tampoc, perquè queden pel juliol o el setembre. L'agost també és una època més reposada, i sobretot pel·lícules per mainada, perquè són els que tenen vacances i per tant se'ls ha de portar al cine, no? Clar, ja amb Tarantino ja no vas amb la mainada, per tant ja és aquest hàndicap que busca un altre tipus de públic que potser està de vacances o... i tot i així crec que la pel·lícula ha funcionat bastant bé,
Que s'ha estrenat entre El rei León i Hobbs and Shaw, o sigui, cal ser molt loco per estrenar-la just al mig.
Això als Estats Units, aquí ens ha arribat doncs,
Estats
ara,
Units, sí.
A meitat d'agost.
Que dius, plantar cara davant del rei León quan em sembla que només portava una setmana és ser molt loco, i Tarantino ho ha fet.
Uh-huh.
Per cert, em sembla que és la primera pel·lícula de Tarantino que no produeix Van a part, la seva productora.
Ja pot ser, clar, de fet en aquesta pel·lícula hi ha diferents canvis perquè és per primera vegada Sony qui l'ha produït i qui la comercialitza després del trencament que va haver-hi amb Weinstein, no? Per tot l'afer de l'assetjament sexual que van trencar, i aleshores Sony va ser aquí la que va tenir vista per aconseguir que fos Tarantino qui fes una pel·lícula per ells, no?
Bueno, va haver-hi subhasta,
Ja, però al final va guanyar Sony. Vull dir que...
Imagina't les productores pagant a un director semi-independent perquè faci la pel·lícula amb ells. O sigui, és flipant. I donant-li, no, jo més pasta i Brad Pitt, jo més pasta i DiCaprio. Flipant.
Uh-huh.
Això que has dit fa un moment, Jacint, que no és una pel·lícula per tots els públics, a la sala, com a mínim, a la sessió que jo he vist la pel·lícula, hi havia públics d'edats i gèneres diversos. Vull dir, a mi em va sorprendre. No sé si és un prejudici meu, o potser perquè s'ha venut com una altra mena de pel·lícula de Tarantino. Que llavors, aquí és on es juga amb, o qui és, com tu dius, no?, que t'esperaves una altra cosa i que en certa manera va decebre per aquella cosa que t'esperaves, en canvi altres persones que... La veritat, no sé si s'ha agosarat anar a veure una pel·lícula de Tarantino sense conèixer l'historial, no?, de Tarantino. Potser també perquè va passar per Cannes, pel Festival de Cannes. Jo crec que hi ha hagut més gent diversa que potser no és seguidora de les obres de Tarantino que ha volgut veure aquesta pel·lícula.
Perquè... Jo és que al sortir del cine em vaig trobar amb gent que veies de seguida qui era més fan de Tarantino, cinèfil, i qui no. I els que eren fans de Tarantino, tothom, hòstia, que bona, no sé què, no sé quant. En canvi, vaig sentir alguns comentaris de gent que em sembla que hi va anar més de rebot i de, la pel·lícula una mica llarga, no?
que... Però això ja ho saps abans, no? Vull dir, una cosa és que sigui llarga i altra que se't faci llarga.
Mira, amb el col·lega que vaig anar a veure-la, no sabia quant durava, i quan li vaig dir, tira cap a les 3 hores, em diu, en sèrio? I dic, sí, amic, sí.
Sí, però bé, ara parlaríem d'un altre tema. Avui dia gairebé totes les pel·lícules ja arriben a les 2 hores.
Sí.
Tarantino, doncs, és diferent, també amb això sempre les fa més llargues. I si tu dius que és de 4, ja els que sou tarantinians estareu esperant el Blu-ray col·leccionista dels minuts que no estaven en aquesta pel·lícula exhibida a sala, no?
I... No, la traurà Netflix, ja ho han dit.
Ah, què dius? Sí? Sí, la podem veure 4 hores, sessió Once Upon a Time, molt bé.
2 capítols de 2 hores.
Què dius?
Que no hem parlat del títol i a mi m'agrada molt, eh?
Sí, perquè és una mica com un conte, no? Ja fa aquesta cosa... Està molt ben escollit.
Once Upon a Time,
sí, és,
Hollywood.
És una història i que té però lloc en un moment concret.
És contradictori, perquè els contes comencen Once Upon a Time, sempre t'esperes màgia, un conte per mainada, no? Algú, doncs això, que en principi ha d'acabar bé o tal, no? Bueno, aquí no és que acabi malament. En realitat, els personatges acaben prou
acaba
bé.
Acaba bé la pel·lícula, sí.
Sí, sí. Però bueno,
és... I és un homenatge a Leone.
Sí, sí, sí. Que, no sé si vaig errada, ja m'ho rectificareu vosaltres, però he llegit a la web de Vulture que... el personatge d'Al Pacino, quan li ofereix els papers per anar a Itàlia a fer espagueti western, no? A Roma, parla d'un Sergio Corbucci. I aquest Sergio Corbucci era un director que es creia que era el segon millor després de Leone. Vull dir que sí que aquests, hi ha referències... Bueno, és que estaríem tot el dia, eh? Estaríem 4 hores de programa, també,
sí, la
parlant
està,
de referències.
Està cuidada al màxim, no només en les referències parlades, sinó en les que tu veus al llarg de la pel·lícula.
I com hem canviat el consum de cinema. Amb això també jo crec que Tarantino ho fa una mica per sobre, però també parla de com consumim, no? I quan tu veus en un moment en què va amb el cotxe a la nit... no sé si és quan tornen de les copes i veus un teatre, que abans eren teatres els que projectaven cinema, doncs teatres reconvertits, doncs una pel·lícula, que el títol no el recordo, però segur que aquestes persones que han buscat totes les referències les deuen tenir al cap, portava 8 mesos en cartellera, 8 mesos, o sigui, avui dia, 8 mesos, una pel·lícula, o sigui, és que és impensable ja.
Per cert, confirmar, el director de fotografia és Robert Richardson, que porta ja treballant en Tarantino des de Kill Bill Volum 1.
Ah, Kill Bill? Em semblava que va ser més tard. Vale, vale.
No, des de Kill Bill.
I les pel·lícules que ha fet aquest senyor és que flipareu. És dels més potents que hi ha als Estats Units.
A més,
que és un tio ja una mica gran i, clar, domina molt les òptiques antigues i tot això. I, clar, Tarantino se n'aprofita a tope.
No, a més, ha treballat tant amb Brad Pitt com amb Leonardo DiCaprio, pel·lícules com El Aviador, també ha fet la fotografia de Shutter Island, de World War Z, vull dir que, bueno, hi ha, evidentment, totes les de Tarantino pel mig, no? Aleshores, bueno, és un... I es nota, perquè és aquesta empremta Tarantino que, evidentment, la fotografia ajuda i sap molt bé que és el que busca el director i sobretot aquí quan has de retratar una època i donar-li una capa a la pel·lícula que et porti precisament en aquesta època, no?
I no ha fet servir zooms.
No, és veritat, no hi ha zooms. Sí, sí, ara que ho dius. Sí, sí.
Que dius, hòstia, una de les coses mítiques d'aquella època que era el zoom i aquí no l'utilitza.
No li deu agradar.
No, al revés, li encanta el zoom a Tarantino.
Sí? Sí.
Que els pretens n'estar fent.
Amb les mirades i aquestes coses.
Sí que en fa algun, però no és ben bé continuat, que és quan en Cliff arriba al ranxo i insisteix a anar a veure el vell. I llavors s'enfronta cara a cara amb la Dakota Fanning. Allà, en aquelles mirades...
Allò és un duel de western.
És un duel, sí, sí. Un duel de mirades. M'encanta, la Dakota Fanning davant, plantada... de Brad Pitt, o sigui, no sé, a mi, que l'última pel·lícula que he vist d'ella era aquesta en què ella era, tenia autisme, no?, i buscava coses, anava a entregar un guió de Star Trek.
Sí, Please Stand By, es deia.
Please Stand By. Mm. Que està molt bé, la pel·lícula és petitona, però ella fa un paper molt bonic i té molt de pes.
Aquí la família Fanning, tant la Dakota com la seva germana, escolta, un 10, les dues, eh?
La Elle Fanning.
Sí, sí. Sí. I a més tenen molt bon ull amb els projectes i no s'han deixat endur per la indústria per fer coses excessivament comercials, sinó com apostant per productes independents, que estan molt bé. I ara que has dit, has mencionat el tema Star Trek, doncs ja que hi som, va, escolta, Tarantino, desena pel·lícula, que probablement sigui l'última, segons el que ha dit ell, però vaja, no se sap mai, no?, perquè a vegades diu A, després diu B. O no, Jacint?
No sé, és que, com sempre, ha dit sí, segurament serà Star Trek, ja tinc el guió, serà la meva pròxima pel·lícula, i l'entrevista, no sé quin periodista espanyol, i diu, hòstia, doncs he pensat que m'agradaria fer una pel·lícula de por, a la que tingui una idea, potser serà aquesta la meva última pel·lícula. És Tarantino, farà el que li surti a la xorra, actualment té el poder per fer-ho, i si és la seva última pel·lícula és que farà exactament el que li vingui en gana. O sigui, pot ser que faci una raresa molt gran. Jo també tinc la impressió que aquesta pel·lícula que ha fet ara és una mica també un retrat de l'època que viu actualment, on apareixen plataformes digitals, que la gent va mirar les pel·lícules de manera diferent, i és com una mica un comiat d'aquesta època. Jo crec que l'última pel·lícula serà una explosió, directament com li agrada fer tota la vida a Tarantino, que és final explosiu. I és per això que em temo que l'última pel·lícula serà una cosa molt explosiva, molt anada d'olla, que serà un festival, i clar, pot ser que sigui Star Trek, però, clar, li donaran tanta llibertat per fer una cosa així explosiva? No
sé. A veure, jo crec que si Paramount és intel·ligent, el que ha de fer és donar-li ja el projecte i ja hi ha el guió fet, per tant, és una mica llum verda i que s'hi posi, no? Òbviament, tothom està, sembla ser bastant predisposat que això sigui, i crec que seria un error deixar passar aquesta oportunitat si realment Tarantino ho vol fer. Per tant, jo crec que més ho pensava, no?, veient aquesta, dic, hosti, quina gran pel·lícula de Star Trek podria fer aquest home, perquè a més es sap adaptar molt al context en el que es troba. A veure, el tòpic és pensar, oh, Tarantino, tacos i cops de puny, i no, ell es sap adaptar molt bé el tipus de pel·lícula que fa, no? És una mica trencar aquest tòpic que comentàvem abans, que la gent d'una pel·lícula de Tarantino només espera facs, hòsties i gent que li volen al cap, no? I això és una part de Tarantino, no és absolutament tota. I ell ha demostrat que quan ha fet projectes que no són tan seus, com un capítol de CSI que va rodar i tal, doncs que s'ha sabut adaptar al context en el qual treballava. I en aquesta pel·lícula, Once Upon a Time in Hollywood, jo crec que s'ha adaptat molt al tipus de història que ell volia explicar i ha renunciat potser a la part més icònica, més reconeixible que té el gran públic, no? I crec que en Star Trek faria exactament el mateix. De fet, ell ja havia explicat alguna cosa entre viatges en el temps, havia explicat quins són els capítols que l'inspiraven en aquesta idea que havia tingut sobre Star Trek, que volia, doncs, fer una pel·lícula una mica també de terror dintre de l'espai. Escolta'm, a més el Cal Urban ha sortit aquesta setmana dient que Paramount, que sisplau, que s'afanyi. I William Shatner també, perquè com que ja sap que sortirà, doncs té moltes ganes d'aparèixer. Vull dir que, jo no sé, és un desig que veurem a veure si acaba en un no-res o acaba només com una producció o acaba sent una realitat darrere la càmera.
Que les molt males que li comprin el guió i ho facin ells, si hi ha algun entrebanc. És que és això, a mi em fa por que Paramount, tinguent aquesta franquícia, que és la que pot explotar més de moment, li faci por. I li vulguin retallar les sales i Tarantino ja saben com és.
Ja, però bé, jo tinguent en compte que puguis fer una última pel·lícula amb el càsting del J.J. Abrams, que pogués ser un punt i final a aquesta saga per llavors, ara que ja tenim Viacom i CBS fusionats altra vegada i els drets de Star Trek tornen a estar junts tant en cinema com en televisió, doncs aleshores puguin portar algunes de les sèries en format de cinema, ja podrà passar, cosa que no podia passar fins ara, no? I que les coses de Star Trek estiguin sota un mateix director d'orquestra, per entendre'ns. Aleshores, bé, és posar un punt i final que ja no et lligui a res del que pugui venir després. Escolta, jo crec que com a fi de festa no hi hauria res millor.
Jo crec que és un director ideal, no? Perquè ell té un punt fort que són els diàlegs i Star Trek ja... Un dels punts forts són diàlegs, també, no? I, a més, sap fer encabir diversos mons amb una mateixa història d'una manera molt natural. I això no és tan fàcil. I Star Trek està plena de referències. Vull dir, aquí quan la facis que no acabareu. O sigui, no sabràs on fixar-te de tot el gustasso per als trequis que podria... donar aquest home, no? Tot el plaer trequi que jo crec que ell vol donar. I si té en ment ja aquesta història i s'ha publicat aquestes mininotícies o aquestes pistes, jo crec que sortirà, segur.
Bé, tenim que, si coneixeu el cinema de Tarantino sempre ha fet referències a Star Trek en moltes de les seves pel·lícules.
Més... Aquesta última no l'he vista.
No, aquesta... tot i que ho podia haver utilitzat, sí. Però potser va trobar que Star Trek era massa... no era tant de sèrie B, no? La sèrie original, com per... I a més, com que volia retratar sobretot el tema del western, però sí que podia haver sortit alguna referència.
Jo crec que William Shatner li va demanar aparèixer en aquesta.
Sí, però jo penso que potser és més un tema de drets que no pas d'altra cosa. Però sí que és veritat, aquí el Bill... hi ha en cites Klingon, a Mora que m'arropa, si recordeu, doncs hi ha el personatge de Kristen Slater que va boig per conèixer William Shatner. Vull dir que al llarg de la seva trajectòria, tant de guionista com de director en les seves pel·lícules, ja hem vist moltes referències a Star Trek, no?
Home, sí, ell sempre ho ha dit, que es fan confès que és més Star Trek que no pas Star Wars. El que a mi em sorprendrà és veure'l dirigint amb efectes digitals, cosa que ha treballat molt poc. A veure com ho porta aquest senyor, que és tan de la vieja escuela.
Sí, però si tens gent competent, com té aquest fotògraf, això, si tu tens la idea en ment, qui t'executa la idea amb el CGI o amb la tècnica que sigui...
I no crec que sigui una pel·lícula de molta acció, tampoc, eh? És a dir...
Potser te sorprendràs, eh?
Sí, sí.
Una pel·lícula de venjança en tota regla, això ho tinc claríssim. No sé com, però serà una venjança.
Jo m'estic imaginant el ranxo aquest que ha sortit a Once Upon a Time allà, o sigui, a la pel·lícula Star Trek, no? Tota la nova fornada d'actrius, de noies filles de famílies a la seva quinta, amb papers diversos a la pel·lícula. O aquell, te'n recordes, Ignasi, tu ho tindràs més present perquè saps els noms, a la clàssica, a la Star Trek clàssica, hi ha un episodi...
Sí, western.
Sí, hi ha un episodi que és western, però llavors hi ha un episodi que el capità Kirk crec que va i aterra en un món en què les dones estan allà gairebé amb tapenaps i que estan pel plaer, no? Els hi fan massatges... Uh-huh. Doncs m'imagino, això és el mateix. Vull dir que té tots els elements per poder fer Star Trek.
Sí, potser ens sortirà una pel·lícula molt 60, també.
Podria.
Jo temo que serà això.
Podria. Potser vol, això.
Sí, també desentonarà una mica amb les que ha fet l'Abrams, eh? Perquè, clar... Bueno, de fet, li han dit que no seria una continuïtat de... Almenys Tarantino no vol una continuïtat d'aquelles pel·lícules, sinó que vol que sigui una pel·lícula que continuï la sèrie original de Star Trek, per tant, vindria a ser com la quarta temporada de la sèrie original que mai es va fer, però amb els protagonistes de la línia de Kelvin. És a dir, ell no vol continuar, diguéssim, la línia de Kelvin, sinó que vol fer una pel·lícula que arrossegui tota la continuïtat de la sèrie original de Star Trek, per tant, que entri i formi part del cànon de la sèrie. Per tant, a veure, molts dadis barats tampoc hi poden ser si ell vol fer una pel·lícula que entri en el cànon. Per tant, jo, aquesta gent que està molt esverada, el que faria és receptar-los un tranquil·litzant i que no passa res, home. Dit això, jo crec que ja hem acabat, no? Ja ho tindríem. No sé si voleu dir algunes últimes paraules o ja ho deixem aquí.
No, que aneu i gaudiu. És que no hi ha més. És una pel·lícula de Tarantino. Si aneu amb les idees clares, us agradarà. i jo crec que hem fet un retrat bastant precís del que ens trobem.
Doncs jo diria que aneu i gaudiu, com diu en Jacint, i que si tampoc no teniu gaire... Tu perquè ho dius des d'una perspectiva d'amor a Tarantino, però si no teniu gaire idea de què us trobareu, jo crec que us pot, que també pot agradar i us ho podeu passar una bona estona. Una bona tarda, és a dir, si no teniu res a fer a la tarda, podeu passar tota la tarda al cinema, que és algo que es feia abans i que crec que s'ha de recuperar. I porteu crispetes, també, si voleu, no les deixeu en el seient, que és una marranada, i llavors... Sí, no xarropeu les begudes tampoc, sisplau, i segurament us costarà contenir els comentaris, perquè hi ha una escena que t'has d'esplaiar o esclatar a riure, com va fer en Jacint, o senzillament comentar-li a la persona al cantó per poder-te desafogar, no?
Bueno, pues jo reclamo que la gent no porti crispetes ni begui, que això és una pel·lícula de Quentin Tarantino, que no és a Hobbs and Shaw, eh? Per tant, sabem diferenciar el que estem veient.
És art i assaig.
I no us diré que aneu a veure-la, perquè segurament ja l'heu vist, si esteu escoltant això, si no podeu dir, torneu a veure-la, si la voleu repetir.
Sí, jo la voldria repetir en versió original, per escoltar el narrador, Carl Russell, per escoltar les veus de Brad Pitt, de Leonardo DiCaprio, perquè, clar, estic escoltant Leonardo DiCaprio i estic veient en Johnny Depp també, no? I, clar, a vegades bueno, a mi aquesta pel·lícula en concret m'agradaria veure-la en versió original.
Doncs res, jo només afegir que això és pur cinema i que si us agrada el cinema i estimeu el cinema, heu d'anar a veure aquesta pel·lícula, perquè no hi ha res ara mateix que representi l'amor al cinema, o la més que la pel·lícula és una carta d'amor, que potser no tant és el que comentaves tu al principi, Jacint, sí que ho és amb la manera de fer cinema i en els valors del que representa el cinema i l'art cinematogràfic, no? Que això sí que és el que hi ha i que tenim en aquesta pel·lícula. Doncs molt bé, Marta, Jacint, gràcies per haver-nos acompanyat i ara aquest és l'últim Summer Edition, per tant ja ens veurem a la temporada regular del Ningú no és perfecte.
Fantàstic.
Vinga, una abraçada a tots dos, adeu.
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 I fins aquí el tercer Summer Edition d'aquesta temporada, centrat en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Ara toca pujar-nos en el cotxe amb Brad Pitt, escoltant el tema Good Thing de Paul Revere and the Riders. Jo mateix, l'Ignasi Arbat, també m'acomiado de tots vosaltres. Ha estat un plaer aquests tres programes de Summer Edition. Aquest és l'últim que fem aquesta temporada i ens tornem a trobar a partir del mes de setembre, l'11 de setembre concretament, amb la nova temporada del Ningú no és perfecte. Tindrem novetats importants en aquesta temporada, ja n'anirem parlant, i inaugurarem, ja us ho podem avisar, amb un especial sobre It capítol 2. Per tant, jo de vosaltres no m'ho perdria. Que acabeu de passar unes bones setmanes d'estiu i ens retrobem a partir del mes de setembre. Una forta abraçada.